Salvador Illa, ara sí, en mans de la militància d'Esquerra. Els comuns també han confirmat el sí dels seus 6 diputats. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
Salvador Illa és avui una mica més a prop de convertir-se en el nou president de la Generalitat. A l'espera del que digui la militància d'Esquerra, demà passat avui el candidat socialista ha rebut l'aval dels diputats dels comuns que eren la tercera pota necessària de l'acord per arribar al 68 de la majoria. Anem a la seu dels comuns. Marta Corbalan, què li han arrencat a canvi?
Els comuns han tret pit d'un acord que preveu la construcció de més habitatge públic, frena el macrocasino del Hard Rock i inclou la recuperació de la sisena hora a l'escola pública, entre d'altres mesures. El partit de Jéssica Albiach ha volgut deixar clar que és només un acord d'investidura i que no està damunt la taula per ara la possible entrada dels comuns en un hipotètic govern presidit per Salvador Illa.
I de mica en mica anem tenint també més concrecions del preacord que han arribat al PSC i Esquerra. Avui ha passat pel matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Masguix, que ha posat terminis perquè Catalunya recapti tots els impostos. Marta Prats.
Sí, calcula que caldran 5 anys i que no serà fàcil. Masguix ha explicat que d'entrada amb la recaptació de l'IRPF el 2026, l'Agència Tributària de Catalunya passarà a gestionar més de la meitat dels tributs, uns 30.000 milions d'euros.
És un traspàs que ha de ser gradual, però accelerat. No podem estar, jo diria, doncs, en un termini de màxim de 5 anys, mirar de tenir totes les figures tributàries incorporades.
I qui diu que és feliç amb l'escenari que es dibuixa és Pedro Sánchez. Aquest matí el president del govern espanyol ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha afirmat que el preacord amb Esquerra és magnífic. Madrid, Àngels Lafuente.
Sí, al llarg de la seva intervenció, Pedro Sánchez ha lloat l'esperit negociador dels republicans i les bondats d'un preacord que, segons el president espanyol, és tan bo per a Catalunya com per a la resta dels territoris d'Espanya. No es pot dir que amb el preacord estigui tot resolt, ha reconegut Sánchez, però s'ha fet un pas molt important.
Creo que es un magnífico preacuerdo que yo defiendo y además lo hago con pasión. Hoy Cataluña y España están mucho mejor que en el año 2017. Son buenos tiempos para los optimistas y malos tiempos para los agonías.
Avui molt pendents també del Pròxim Orient, Hamas anuncia la mort del seu líder Ismail Haniyeh en un atac a l'Iran. L'Iran l'han assassinat després d'assistir a la cerimònia de començament de mandat del nou president a Teheran.
Sí, un cop dur pel grup islamista palestí que, juntament amb l'Iran i Hezbollah, el Líban ja ha promès venjança.
Totes les mirades estan, doncs, posades en Israel. Ha dit alguna cosa ja Jerusalem. Roser Oliver Olivella.
Cap reacció oficial perquè Israel no acostuma a confirmar ni desmentir les seves operacions a l'estranger. On la notícia s'ha rebut amb alegria és entre la població israeliana. En canvi, als territoris palestins, dia de dol i vaga general.
A Veneçuela la situació també empitjora. Les ONGs compten una desena de persones mortes en les protestes per denunciar el frau en les eleccions de diumenge, que van donar la victòria a Nicolás Maduro. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
Sí, el president Nicolás Maduro demana als seus seguidors manifestar-se cada dia per rebutjar el que considera són atacs de l'extrema dreta, diu feixista també, posant en dubte la seva elecció com a cap d'estat diumenge. Per tercera vegada vol veure detinguts el chavisme, els líders opositors acusats de cop d'estat.
I després de 8 mesos de negociacions, finalment hi ha acord per retocar la reforma de les pensions que va fer el govern del PP ara fa 9 anys.
Patronal i sindicats han pactat incloure millores en la jubilació parcial i la possibilitat també d'avançar la jubilació sense retallades en les professions perilloses o dures.
De seguida entrem al detall. L'onada de calor que estem patint ja repercuteix en la salut de la població.
La cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, ha fet aquest balanç inicial al matí de Catalunya Ràdio.
Tenim des d'un petit, de moment, augment d'ingressos de persones més vulnerables que van a fer assistències sanitàries. També tenim un volum important de gent que va a la platja, per tant, ens augmenta també el risc d'ofegaments.
I, òbviament, també hi ha el risc d'incendis. Ara estem pendents d'un de forestal i agrícola que crema entre la Conca de Barberà i l'Urgell. I en el temps de cultura, avui us explicarem com el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat ha restituït les seves pintures originals. I els esports arribaran quan passin 5 minuts a 2:45. Avui molt pendents del tir olímpic i el judo, Marta García.
Amb dos esportistes catalanes que lluiten per accedir a les medalles, Marc Molner i Ai Sunoda. Sabrem l'última hora i compartirem també l'alegria de Jessica Vall, que disputarà esta nit les semifinals dels 200 braça en una jornada en què destaquen dos noms: Simone Biles i la ressaca del seu primer or, i Katie Ledecky, la gran favorita per guanyar el primer en els 1.500 lliures de natació.
Sapiguem ara com se circula a les carreteres catalanes. Maria Luz García.
Bon dia. Doncs amb un accident a l'autopista AP7 a Llinars del Vallès en sentit sud, que talla dos carrils i provoca de moment un parell de quilòmetres de cua. També hi ha aturades a la carretera Nacional 2 de la Jonquera fins a la frontera del Pertús en sentit nord. A Barcelona, la Ronda a Dalt, amb aturades entre Hort i Vall d'Hebron direcció Llobregat i de Pedralbes a Vallcarca en direcció al Nus de Trinitat. Recordem que fins al setembre hi ha un carril tallat per sentit a causa d'obres.
I ara el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bona tarda, com ho tenim això?
Bona tarda, continuem pendents dels termòmetres, que, atenció, marquen a aquesta hora els 42 graus a la Bisbal d'Empordà, els 41 a Banyoles i valors de 38 a 40 a diversos observatoris de les comarques de Girona, del prelitoral barceloní, i s'hi van acostant diverses de la Catalunya central, alguna del Prepirineu i les de Ponent, i això acabarà per estendre's aquesta tarda a la resta d'observatoris d'aquestes àrees citades, al voltant dels 40, i en alguns casos es pot arribar 42-43 en algun punt al voltant de l'Empordà, Pla de l'Estany o Gironès. Per tant, avís vermell de Meteocat i avís taronja a nombroses comarques del prelitoral i nord-est barceloní, i també algun punt de Ponent i també del nord del país. A destacar la presència de valors de 30-35 graus al Pirineu, a la costa, localment per sobre, i demà i demà passat afluixarà una miqueta. Aquesta afluixada serà més palpable, tot i que continuarà fent calor d'estiu al cap de setmana. I el sol protagonista aquesta tarda.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Doncs vinga, som-hi. Els comuns han tancat un acord amb el PSC que plana una mica més el camí per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat. Pràcticament per unanimitat, el Consell Nacional del Partit ha validat avui un pacte amb els socialistes que impulsa l'habitatge públic, frena el macrocasino també del Hard Rock i preveu recuperar la sisena hora a l'escola pública. Amb aquest acord tancat, Illa supera doncs una nova partida a l'espera del que votin divendres els militants d'Esquerra, que hauran de decidir si el seu partit facilita o no aquesta investidura del candidat del PSC. A veure, anem fins a Barcelona, ens ho explica la Marta Corbalán. Bon dia.
Hola, bon dia. Les polítiques d'accés a l'habitatge són la columna vertebral de l'acord, que preveu en concret la construcció de 55.000 pisos protegits en 6 anys a Catalunya. Abans d'acabar el 2024, els comuns i el PSC també han acordat canviar la llei d'arrendaments urbans per regular els anomenats lloguers de temporada, i s'aprovarà un règim sancionador per castigar els incompliments en el topall de preus. Els comuns també han presumit d'haver posat fre algunes de les infraestructures que sempre han defensat els socialistes. En concret, no s'impulsarà la B40 fins a Granollers aquesta legislatura i no es tirarà endavant el Hard Rock al Camp de Tarragona. Recordem que el veto dels comuns a aquest macrocasino és el que va fer caure els últims pressupostos de la Generalitat i va precipitar l'avançament electoral. En l'acord es diu que el govern no facilitarà projectes com el Hard Rock i s'eliminaran els beneficis en la fiscalitat del joc, però en canvi no s'esmenta ni una paraula sobre la possible ampliació de l'aeroport del Prat, a la qual també s'oposen els comuns. Davant del Consell Nacional, la líder del partit, Jessica Albiach, ha tret pit pel Hard Rock i l'ha donat per enterrat.
Ens van dir que no era possible. De fet, ens van dir de tot. Ens van dir moltes coses. Diria que cap d'elles era bonica. Però nosaltres vam ser fermes. Vam dir que Catalunya no mereixia ser Las Vegas del Mediterrani. I companys i companyes, ho hem aconseguit. El Hard Rock no es farà a Catalunya.
L'acord entre els comuns i el PSC també recull mesures en matèria d'educació, com la recuperació progressiva de la sisena hora a l'escola pública, la gratuïtat del menjador escolar i l'impuls d'activitats extraescolars gratuïtes, començant pels centres d'alta complexitat. De moment, l'acord validat avui és només d'investidura. Els comuns no han valorat encara una possible entrada a un hipotètic govern de Salvador Illa, tot i que no descarten absolutament cap escenari més endavant.
Doncs això pel que fa als comuns. A Esquerra, el debat està obertíssim entre la militància, un cop celebrades ja totes les assemblees territorials informatives sobre el preacord amb els socialistes per aquesta investidura d'Illa, segons ens confirmen fonts del partit. Amb la incògnita de què votaran les bases divendres, avui la consellera d'Economia ha posat data a l'assumpció total de la sobirania fiscal que van pactar amb el PSC. Diu que és amb un termini de 5 anys, Núria Oriol.
Doncs sí, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Natàlia Mas Guixa preveu que Catalunya pugui recaptar llavors segellar tots els impostos. El 2025 és l'any fixat en el preacord per segellar legislativament el nou finançament i també tot el seu calendari. Per ara, el preacord marca gestionar l'IRPF ja el 2026. La titular d'Economia, però, té l'horitzó final clar.
És un traspàs que ha de ser gradual però accelerat. No podem estar, jo diria, doncs, en un termini de màxim de 5 anys, mirar de tenir totes les figures tributàries incorporades.
I la veu que ens faltava sentir en tot aquest discurs és la de l'expresident d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que acaba de fer una piulada, Núria.
Doncs sí, serà Oriol Junqueras que acaba de piular la xarxa X respecte a la feina feta, diu, per l'equip negociador encapçalat per Marta Rovira i el contingut del preacord. I també diu que entén els dubtes expressats per part de molts companys i companyes, diu, sobre els acords i el seu compliment per part del PSOE i PSC. Per tant, diu, en cas que la militància validi l'acord d'investidura proposat per l'executiva, l'eventual suport al govern de l'Estat i al govern de la Generalitat per part d'Esquerra s'haurà d'anar validant amb el desplegament de l'acord i retirar-se explícitament en cas d'incompliment. Un Oriol Junqueras, per tant, que no es posiciona ni pel sí ni pel no. Això, mentre l'ambient que es palpa en les assemblees territorials celebrades ja pel partit no és granític, segons diverses fonts consultades, el sí agafa cos al Baix Llobregat i als Vallesos, mentre que Barcelona impera més la incertesa amb un no activat que almenys es va voler fer notar. L'interrogant, però, continua obert sobre la posició final arreu i també a aquesta hora el que podem afegir és que la pressió va augmentant a mesura que avancen aquests debats territorials. En un article publicat en Nació Digital, diversos alcaldes d'Esquerra s'uneixen per demanar el sí. És l'alcalde de Manresa, és el cas de l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, el de Moià, Dionís Gatires, o el d'Amposta, Adam Tomàs, reclamen el sí per la investidura d'Illa defensant el preacord com un avenç nacional i social i també pel canvi de model. I mentrestant, l'Assemblea Nacional continua pressionant fort pel no. En un nou comunicat dur, l'entitat torna a demanar als militants que diguin no i asseguren que investir Illa tindrà conseqüències funestes per Catalunya.
Doncs bé, Pedro Sánchez ha tret pit avui d'aquest preacord entre el PSC i Esquerra, afirma que és la millor eina per establir un concert econòmic solidari a Catalunya. Ho ha fet en una compareixença al Palau de la Moncloa, que ha seguit l'Àngels Lafuente. Bon dia.
Hola, bon dia. Pedro Sánchez no ha estalviat elogis a l'hora de valorar l'esforç negociador dels republicans ni el preacord, que diu és bo per a Catalunya, però també per a Espanya.
Yo estoy muy contento. Reclamo, por supuesto, el respeto y el reconocimiento a un partido político independentista como Esquerra Republicana, que gracias a la negociación, al acuerdo, ha logrado importantes avances para reforzar el autogobierno en Cataluña.
I davant les crítiques de l'oposició, de la dreta del PP i de la ultradreta de Vox, Sánchez ha tirat d'ironia.
Y resulta que ahora, para unos es un golpe de Estado, otro más, yo no sé cuántos golpes de Estado llevamos, cuántas veces hemos destruido España, y resulta que España y Cataluña están más fuertes y están más unidas que en el año 2017.
I ha sentenciat tots els socialistes, o almenys una àmplia majoria, volen que Salvador Illa sigui el pròxim president de la Generalitat. I pel que fa a la querella presentada per l'advocat de l'Estat contra el jutge Peinado, Sánchez diu que busca defensar la dignitat de la institució, de la presidència i els drets que, segons el cap de l'executiu espanyol, s'han atropellat amb tot el procés engegat pel cas Begoña Gómez.
No deixem encara el relat polític, perquè malgrat que el socialisme tanca files, és cert, en Pedro Sánchez, Felipe González ha sortit, per exemple, aquest migdia a criticar l'acord i se suma, per tant, a Emiliano García Page, un vell conegut. El president manxec avui hi ha tornat, confia que el PSOE no l'acabi avalant. Ara bé, Sánchez ho relativitza i en to irònic diu que ja sap com les gasta. Bé, no tenim aquest tall, en qualsevol cas un Sánchez que també ha tingut avui paraules per Junts, els ha demanat que facin una oposició útil, i és que Junts manté encara la incògnita de què farà si el Congrés ha de votar canvis en la llei de finançament autonòmica com derivaria de l'acord amb Esquerra. Sílvia Solanes, aquí sí que s'ha oposat ja, són Compromís i la Junta Aragonesista, eh?
Sí, integrats a Sumar demanant contrapartides per als seus territoris, així en parlava la valenciana Paula Espinosa.
Compromís no donarà suport a una reforma de la llei de finançament, si no s'acaba en la discriminació que pateixen els valencians i les valencianes perquè tenim un finançament que no és just.
En canvi, més per Mallorca, també dins de Sumar, sí que avalaria els canvis. El BNG, que també entraria a l'equació, no és tan contundents, però reclama no sortir-ne perjudicats. I des del País Basc, el PNB i Bildu mantenen el silenci.
I us havíem promès que escoltaríeu Emiliano García Page i la resposta que li ha fet Sánchez.
Estoy convencido de que mi partido no va a terminar avalando esto. Como presidente, no me representa ese documento y no me vincula. No podemos ser los que paguemos otra investidura el resto de los territorios.
Yo creo que, hablando de Emiliano García Page, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al gobierno de España.
Ara és un quart de tres de la tarda, obrim el focus polític i anem fins a la política internacional. La mort del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en un atac a l'Iran, ha afegit més tensió encara al Pròxim Orient i fa tema una nova escalada. Tant Hamas com l'Iran, els seus socis també a la zona, han responsabilitzat Israel d'aquesta mort i han anunciat venjança. La Xina, Rússia i Turquia també han condemnat l'assassinat i Qatar, que és un dels principals actors en la negociació d'una possible treva a Gaza, considera que Israel pot portar aquesta regió al caos. A Jerusalem hi tenim la Roser Oliver Olivella.
Bon dia. Israel no acostuma a confirmar ni desmentir les seves accions a l'estranger, però ningú se li escapa que Netanyahu va ordenar a l'inici de la guerra de Gaza l'eliminació dels líders de Hamas. I Ismail Haniyeh era el número 1, la presa més gran, la cara més coneguda. Ha mort juntament amb un guardaespatlles mentre dormia en un edifici de Teheran, on ahir va assistir a la presa de possessió del nou president iranià. Li han llançat un míssil guiat, la qual cosa posa en evidència una clamorosa errada dels serveis de seguretat iranians. Haniyeh vivia des de fa anys exiliat entre Qatar i Turquia. Era el negociador principal de Hamas en les converses per un alto al foc a Gaza, unes negociacions que ara queden en l'aire. Un dels mediadors, el primer ministre de Qatar, es preguntava a la xarxa X com es pot continuar si una part assassina a l'altra. Preocupació entre els familiars dels hostatges per les implicacions que pugui tenir aquest assassinat. La mort de Haniyeh ha arribat poques hores després que Israel anunciés ahir al vespre haver eliminat el considerat com a número 2 de Hezbollah a Beirut, una mort que la milícia xiïta libanesa pro-iraniana encara no ha confirmat. Dos assassinats que donen un respir a Netanyahu, dues demostracions de la capacitat d'Israel per arribar a qualsevol racó d'un Pròxim Orient cada vegada més encès.
Doncs on les coses també estan enceses és a Veneçuela. El chavisme puja ara el to contra l'oposició i amenaça de detenir els seus líders, a qui responsabilitza directament de la violència que ha esclatat després de la reelecció de Nicolás Maduro. Govern i oposició continuen mesurant les forces al carrer i ja es parla d'una desena de morts, segons diverses ONGs. El Centre Carter, que és qui va actuar d'observador en aquestes eleccions, diu que no va ser un procés democràtic. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca, bon dia.
Bon dia. L'ambient que es respira aquí a Veneçuela és de màxima tensió i no són pocs els veneçolans que esperen per aquestes pròximes hores o ben aviat la detenció de la líder opositora María Corina Machado, a qui el govern acusa d'estar al darrere d'un sabotatge al sistema electrònic electoral i d'ordenar també atacar manifestants xavistes. També acusen el que ha estat el candidat presidencial opositor Edmundo González Urrutia de liderar una conxorxa de la ultradreta en forma de cop d'estat contra el president Nicolás Maduro, a qui sentim.
Lo hago responsable, señor González Urrutia, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado.
Maduro ha demanat als seus seguidors manifestar-se cada dia davant del Palau Presidencial de Miraflores per demostrar massivament que el resultat a les urnes ha estat del tot vàlid i que els dubtes de l'oposició i de part de la comunitat internacional asseguren que hi hauria proves d'un possible frau són atacs feixistes.
Catalunya migdia.
Benvinguts. Aquí, Francesc Garriga.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aquí, l'actualitat no s'atura i els protagonistes parlen. Aquí, el món gira i el país batega. Aquí, la música i el bon humor brillen.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Aquí, també és estiu.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Arribarà el dia en què el teu fill, aquest nen encantador, que ara és a la platja fent castellets de sorra, es farà selfies fent morrets. I quan això passi, el teu SEAT continuarà sent-hi, perquè l'estrenes amb 10 anys de garantia. Consulta les nostres unitats limitades i condicions especials. Tant nostre, tant SEAT. Xarxa de concessionaris SEAT de Catalunya.
Catalunya migdia.
Continuem amb aquest repàs de l'actualitat, avui també marcat per un acord que s'ha arribat per fi per millorar la jubilació parcial, l'anticipada i també la de les professions de risc. Després de 8 mesos negociant el govern espanyol, la patronal i els sindicats han arribat, com dèiem, a un pacte que modifica part de la reforma de les pensions que va fer el PP l'any 2013. Mireia Sala, bona tarda.
Bona tarda.
Quines són aquestes principals novetats?
Doncs l'acord millora els incentius per retardar l'edat de jubilació i ho fa compatible amb la jubilació activa, és a dir, permet continuar treballant més enllà de l'edat de jubilació i cobrar una part o tota la pensió. Això també permet millorar la feina dels que tenen un contracte de relleu, segons el líder de Comissions Obreres, Carlos Bravo.
Se mejora la calidad del empleo de las personas relevistas, que tendrán ahora un contrato indefinido, a jornada completa, y verán con ello mejorada también su retribución. Por tanto, mejores derechos de acceso a la jubilación parcial y mejores condiciones de contrato y salariales para las personas más jóvenes que entran en su lugar a los centros de trabajo.
Foment del Treball considera que el pacte és bo per tothom. Javier Ibarz és el director de Relacions Laborals d'aquesta patronal.
S'ha fet un gran esforç d'intentar assolir aquest equilibri entre la continuïtat d'aquells treballadors que volen continuar, la necessitat de les empreses que volen que aquests treballadors continuïn i la possibilitat de que s'estiguessin els contractes quan es caguin.
L'acord també amplia els drets de les professions penoses i exposades a riscos que tindran més facilitats per avançar la jubilació i estableix un nou esquema de col·laboració amb les mútues de treball.
Aquesta onada de calor que estem patint ja repercuteix en la salut de la població. La cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, en declaracions del matí de Catalunya Ràdio, ens ha fet aquest balanç inicial.
Tenim des d'un petit, de moment, augment d'ingressos de persones més vulnerables que van a fer assistències sanitàries. També tenim un volum important de gent que va a la platja, per tant, ens augmenta també el risc d'ofegaments i gent que va a les piscines i, per suposat, doncs, aquest perill que tenim ara en aquests moments força alt d'incendis forestals.
D'entrada, doncs, les persones, però aquestes temperatures extremes d'aquests dies són especialment perilloses també per les mascotes, sobretot pels gats i pels gossos, perquè aquests animals no tenen els mateixos mecanismes que els humans per regular la seva temperatura. Tant gossos com gats tenen una temperatura normal d'entre 38 i 39 graus i si la superen de 2 només, graus, poden morir en pocs minuts. Purificació Barcelona.
Sí, de fet, fins a la meitat de gats i gossos que pateixen un cop de calor poden morir i un percentatge alt poden quedar amb seqüeles per a tota la vida. És el que ha alertat a Catalunya Ràdio Ricard Adán, veterinari clínic.
Quan la temperatura corporal arriba per sobre dels 41 graus, es posa en risc la vida de l'animal. Hi ha un augment de la despesa cardíaca, una vasodilatació, pot provocar trombos i pot acabar en 15 minuts amb la vida de l'animal.
Per això és tan important saber detectar temps que estan patint un cop de calor. En aquests casos cal actuar ràpidament, per exemple, embolicant-los en una tovallola humida i mai provocar-los un canvi brusc de temperatura que podria ser fatal.
Quan la temperatura està per sobre de 40 és quan ja hem d'anar ràpidament al veterinari i començar a intentar baixar la temperatura. Però mai de cop. Si canviem la temperatura molt bruscament, no podrà controlar-ho. S'ha de posar aigua a temperatura ambient, amb una tovallola o mullar-lo.
El Consell del Col·legi de Veterinaris recomana, per evitar cops de calor en les mascotes, assegurar la hidratació de l'animal i una correcta ventilació dels espais i mai deixar-los tancats en un cotxe o lligats en una zona exposada a les altes temperatures.
Doncs bé, fa res, uns minuts, Protecció Civil ens alertava d'on hem d'estar pendents per aquesta calor, d'on estem pendents també dels incendis. Ara n'hi ha un entre la Conca de Barberà i l'Urgell, 15 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris treballen en les feines d'extinció. És un foc que afecta vegetació agrícola i també forestal entre els pobles de Vallbona, de les Monges i Rocallaura. És un incendi que ha provocat alguns focs secundaris, però no hi ha zones habitades afectades. N'estarem pendents. Al País Valencià, mentrestant, l'evolució del foc que va començar ahir és favorable entre les comarques del Comtat i l'Alcoià, però estem pendents del vent i també de les temperatures, que són altíssimes. València, Lluís Obiols.
Bon dia. La delegada del Govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha confirmat que les persones que estaven treballant a la zona han estat identificades i que demà declararan davant de la Guàrdia Civil.
Tenim identificades a les persones que varen produir aquesta situació, bé per imprudència, bé per accident.
A la zona ja no hi ha flames des de la nit passada, però s'està pendent de les condicions meteorològiques que s'esperen durant les pròximes hores, amb un enfortiment del vent i amb temperatures de fins a 40 graus. Perill extrem d'incendis a tot el País Valencià. De fet, Emergències ha informat que s'ha declarat un nou foc a Barxeta, a la comarca de la Costera.
I a la Vall d'Aran, un excursionista ha mort aquest matí a la zona pròxima a l'Artiga de l'Inn. L'home ha caigut des d'una alçada d'uns 100 metres. Anem fins a aquest lloc. Ampliem la informació amb la Sofia Cabanes. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, l'excursionista feia una ascensió al Mall d'Espuix, també conegut com la Forcanada, un cim força característic per la seva forma de forca i molt tècnic. Ha estat en algun moment de l'ascensió que l'home s'ha precipitat des d'una alçada d'uns 100 metres. L'avís de l'accident s'ha donat a les 11 del matí i al lloc dels fets hi ha acudit l'helicòpter del grup de rescat de muntanya dels pompiers d'Aran amb 4 dotacions. Tot i això, no han pogut fer res per salvar-li la vida. En l'ascensió hi participava un altre excursionista que ha estat traslladat a l'Hospital de Viella en helicòpter, si bé no ha patit cap lesió greu. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i en faran l'aixecament del cadàver.
El 12 de setembre s'hauran acabat les obres ferroviàries a Castellbisbal per poder adaptar les vies al corredor mediterrani. Els usuaris de l'R4 Nord i l'R8 recuperaran, doncs, els trajectes sense els talls actuals i les línies guanyaran capacitat, sobretot per les mercaderies. Joan Garcia.
És un punt neuràlgic de la xarxa ferroviària, un nus per on circulen cada setmana 1.500 trens. A partir de la tardor guanyarà capacitat tant per a les mercaderies com per als viatgers, pel que ha explicat Luis Fernando Fernández, cap d'infraestructura d'Adif.
S'añade una nueva vía entre Castellbisbal y Martorell. Tenemos la tercera vía de conexión entre las dos estaciones. Aumentará la capacidad. Es verdad que la infraestructura, la superestructura, lo que es el carril, las traviesas, se renueva completamente, lo cual da una rodadura más eficiente y una rodadura más cómoda, con mayor confort al viajero.
S'hi renoven 8 quilòmetres de via i els dispositius de seguretat i evacuació als túnels. Ja s'ha executat més de la meitat de l'obra. La previsió és que a principis de l'any que ve s'hagi acabat la col·locació del tercer carril, que permetrà que les mercaderies puguin sortir cap a Europa en ample internacional. Si tot va bé, el primer tren de la factoria de Seat a Martorell podria sortir cap a França d'aquí a un any.
I Joan, avui també tenim resultats de dues entitats bancàries, CaixaBank i el BBVA, que han incrementat els beneficis.
CaixaBank ha guanyat més de 2.600 milions aquests primers 6 mesos de l'any, és un 25% més respecte al mateix període de l'any passat. El creixement en crèdit i de recursos dels clients ha impulsat la millora de l'activitat en un context d'estabilització dels tipus d'interès, segons l'entitat. El marge d'interessos ha superat els 5.500 milions, un 20% més que fa un any. El seu president, Gonzalo Gortázar, n'ha fet aquesta lectura.
La subida del margen de intereses es un efecto que ya ha llegado a su fin, porque en lo que ya es el segundo trimestre contra el primer trimestre está prácticamente plano, en positivo, un 0,4%, y de hecho esperamos a partir de ahora una ligera caída en el margen de intereses.
També el BBVA ha guanyat més. L'entitat que presideix Carlos Torres presenta uns beneficis nets aquests primers 6 mesos de 5.000 milions, un 29% més que fa un any.
I atenció, perquè tractar la migranya de forma precoç i amb nous fàrmacs específics contra la malaltia en redueix els símptomes a la meitat, incrementa fins a 13 vegades les possibilitats que tenim de tenir-ne un bon control d'aquesta patologia al cap d'un any, si ho comparem fent-ho amb el tractament clàssic. Això ho assegura un estudi de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron, Purificació Barceló.
El treball assegura que utilitzar aquests medicaments d'última generació en fases inicials de la malaltia no només millora el dolor, sinó també els símptomes associats a la migranya, com la fotofòbia, els vertígens o els vòmits. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Patrícia Pozo Rossic, cap del Servei de Neurologia de la Unitat de Cefalees de l'Hospital Vall d'Hebron.
Reduir el nombre de dies de mal de cap, reduir la intensitat i severitat dels símptomes, com a mínim un 50% quan nosaltres diem que això funciona. Després, la resposta al tractament de l'atac és molt més ràpida, l'atac és molt més curt.
Aquests investigadors alerten, però, que actualment les teràpies inicials que es prescriuen contra la migranya no són específiques. La malaltia es diagnostica i es tracta amb un retard de fins a 10 anys i això la pot cronificar i fer que els atacs siguin més greus i puguin fins i tot modificar l'estructura neurològica del cervell.
Catalunya migdia. Dies de ràdio. Turn up the radio. Avui a Dies de Ràdio...
Les muntanyes, d'alguna forma, són els que a mi m'aboca doncs, a començar a moure'm pel món.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
És més difícil parlar de llocs coneguts que de llocs desconeguts.
Programa emès l'11 d'agost del 2022. Aquesta nit, a les 11, a Catalunya Ràdio, amb Santi Carreras.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Soc en Francesc Garriga.
Soc la Marta Montaner.
Soc en Marc Ribas.
Soc la Núria Marín.
I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
Catalunya migdia.
Aquest és un dels espais més nobles del Palau de la Generalitat, símbol de la nostra voluntat de ser. No podia estar presidit per un relat pictòric que enaltís l'imperialisme, el nacionalcatolicisme espanyol i el colonialisme.
El president Pere Aragonès ha encapçalat avui l'acte de restitució de les pintures del Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, uns treballs que han retirat les pintures que s'hi van afegir durant la dictadura de Primo de Rivera i que han deixat al descobert les pintures renaixentistes originals. Montse Pujol.
Els murals que s'han retirat es van fer pintar l'any 1926 per remarcar l'espanyolitat de Catalunya i vincular-la a la història de l'Estat. És per això que el 2019 el llavors president Quim Torra va acordar per unanimitat l'extracció d'aquestes pintures. Avui la directora de restauració de béns mobles, Mireia Mestre, ha aplaudit els treballs que s'han fet.
I és que hem deixat enrere unes voltes disfressades de falsos nervis, plenes de retrats d'homes il·lustres envoltats de decoracions vegetals neorenaixentistes, amb escenes històriques que configuraven un programa d'inspiració reaccionària que bàsicament celebrava la suposada contribució catalana a l'Espanya imperial.
Els treballs han tingut un pressupost de gairebé 2 milions d'euros.
I tenim reconeixement per al còmic digital Friday amb il·lustracions dels catalans Marcos Martín i Montse Vicente. L'han guardonat amb el prestigiós premi Eisner i és la segona vegada que això passa. Ja ho van fer el 2021 pels tres primers números i ara pels capítols 7 i 8. Valeria Obereda.
Sí, el còmic tracta temes d'investigació i misteri com apunta Montse Vicente, que coloreix els dibuixos.
És una mica com si parléssim dels Cinco o dels Hollister, que són com investigadors, però ja en aquesta edat una miqueta posterior, no? Quan ja estan a la universitat i s'estan fent gran.
Sí, no?
Friday es troba en anglès online i l'editorial Mai Més ha publicat els dos primers números en català. L'autor dels dibuixos, Marcos Martín, assegura que aquesta és la seva aposta.
Que la gent sàpiga que només està en català i no surt en castellà perquè no hem volgut. Estem fent una aposta pel còmic en català, hi ha molt producte en castellà i hi ha molt poca oferta en català.
A la tardor es publicarà un tercer volum en català.
Catalunya migdia.
Doncs som-hi amb els esports. Marc Molner, Ai Sonoda i Jessica Vall, els noms propis d'aquesta jornada matinal dels Jocs de París. Marta Garcia.
Sí, i a eixa llista, a escala ja més internacional, avui cal afegir el de les nord-americanes Simone Biles i Katie Ledecky, noms que quedaran per a la història.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Ràdio.
Dia 5 dels Jocs Olímpics de París i, com sempre, a esta hora passem pels escenaris amb esport en directe. Ara mateix això passa, per exemple, per l'handbol. Està en joc un Espanya-Japó de la fase de grups, Joan Fitó.
Sí, i s'arriba ara mateix al descans en aquest Espanya-Japó. Guanya el conjunt espanyol per 20 gols a 18 contra el Japó, que, per cert, l'entrena Antonio Carlos Ortega, tècnic del Barça. Espanya fins ara dos partits, una victòria contra Eslovènia i una derrota contra Suècia. Japó dos partits, dues derrotes, descans, Espanya 20, Japó 18.
L'altre punt d'atenció ara mateix està en el tennis. En Roland Garros ha començat ja la jornada d'avui Ernest Macià, on juguen Djokovic i també Alcaraz.
Doncs sí, jugava Djokovic, perquè ha acabat ja i ha passat a quarts. Es converteix en el primer tenista en aconseguir-ho en quatre jocs des que el tennis va tornar a ser olímpic. Avui 7 a 5 i 6 a 3 davant de Koeffler. I a aquesta hora comença, d'aquí a 10 minuts, comença el partit d'Alcaraz contra un rus sense bandera russa, Roman Safulin.
I un tercer punt, connectem ara amb el centre de tir on d'ací pocs minuts, a partir, vaja, una miqueta més d'uns quants minuts, però vaja, que està a punt de començar la final olímpica de tir amb una catalana, David Clopés.
La tiradora de Morells ha fet història classificant-se per a la final. Serà entre les 6 millors tiradores i d'on sortiran les 3 medalles. Avui ha tancat la classificació de manera brillant. 123 plats trencats de 125, la millor de les participants. A 3:45 comença la final aquí, al camp de tir de Châteauroux.
Ja situats, podem entrar en matèria. Parlem del nom del matí. Jessica Vall, i si ha sigut el nom del matí perquè la veterana nedadora del Sant Andreu s'ha classificat per a les semifinals dels 200 braça que disputa esta mateixa nit. Ha acabat novena del global i amb 35 anys disputarà unes semifinals olímpiques i just acabar la prova, amb la classificació encara calenta, Ernest Macià ha pogut parlar amb ella.
Jessica Vall, felicitats.
Moltes gràcies.
A semifinals i, a més, per la porta bastant gran, eh?
Bueno, crec que la porta és la mateixa per tots, però, bueno, sí, estic contenta amb el registre del matí, de com hem nedat. Ha sigut una de les meves millors marques pel dematí que he fet, així que confiada. I ara, doncs, els minuts són glòria. Crec que ràpid he d'anar a fer suau, a intentar recuperar, perquè, bueno, els anys passen, sóc la més gran i de les més veteranes a les semifinals, així que hem d'intentar recuperar durant aquestes hores i aprofitar l'oportunitat, tirar-me amb les ganes i amb la seguretat que he fet avui, i si tinc el carrer, tinc l'oportunitat.
Els de triatló s'han llevat a les 4 i 5. Tu quina hora t'has llevat?
Jo m'havia posat el despertador a les 7:40 i m'he dormit. M'he dormit i m'he llevat a les 8 i dic, merda, conya, no sé què. Però bueno, mira, m'he alterat i m'ha anat bé, també.
Gràcies.
Gràcies.
Jessica Vall, que s'ha dormit però ha arribat a temps, i tant a temps que s'ha classificat per a les semifinals olímpiques. A nivell internacional, el nom que ha destacat en aquestes últimes hores, no hi ha cap mena de dubte, és el de Simone Biles. Ningú s'ha volgut perdre la primera medalla de la texana en estos jocs.
Well, tonight we're going to women's gymnastics, so that's a pretty epic one.
El mateix Michael Phelps comentava en la televisió nord-americana que els seus plans ahir eren senzillament veure la final per equips de la gimnàstica artística, que David no va decebre.
No, i tant que no. Medalla d'or incontestable de l'equip nord-americà i primer or per a Biles, segurament el més segur dels 5 metalls que pot aconseguir Biles aquí a París. Concurs sense errades de les americanes i assegurant en tot moment per no cometre errades. Biles, com és habitual, va brillar en els seus millors aparells, en salt i en terra. El terra, per exemple, va fer dues de les seves figures, el Biles 1 i el Biles 2, i hem de dir que sense Rússia les rivals ahir van estar molt lluny. Especialment hem de destacar i hem de donar mèrit a la plata de les italianes, i el Brasil, amb Rebeca Andrade, es va conformar amb el bronze. Després de guanyar la medalla, en una sala de premsa de París-Bercy a rebentar, Simone Biles va tornar a posar èmfasi en la salut mental com a part del seu entrenament. Així va preparar, escolteu-la, com aquesta final que li va suposar aquest primer or.
At the beginning of the day,
he començat el dia anant a la teràpia, ha estat emocionant i he vist que em sentia tranquil·la i preparada. I he pensat que tot anava com havia d'anar. Però ha estat després de fer l'eslat que he pensat, uf, almenys no hi ha flashbacks ni res de tot això. M'he alleugerit i és quan he vist que sí, que ho aconseguiríem.
We're gonna do this.
L'equip nord-americà té, de fet, un gos, el Bacon, un Golden Retriever que les acompanya allà on competeixen, és aquí a París, per exemple, i que forma part de la teràpia. El primer or de Biles, per cert, ja té un vídeo viral a xarxes. Abans de recollir les medalles, la televisió les va enganxar discutint entre elles sobre quin vídeo penjarien a TikTok. El vídeo va ser, finalment, la imatge de tot l'equip mossegant la medalla, com si mosseguessin galetes. Aquest és el so. Vídeo al TikTok de Biles que, atenció, ara mateix té 5,1 milions de likes i 27,4 milions de reproduccions, i pujant.
Segur que ara la gent ja està pensant la pròxima medalla de Biles, que és dijous, a veure quin TikTok és el que faran. Però és que el matí mos deixa més coses. Com, per exemple, la lleidatana Ai Tsunoda, que pot lluitar pel bronze en judo. Ara, de seguida, ho ampliarem amb l'Ernest Macià, però, Sergi Martínez, què més coses mos ha deixat este matí de dimecres?
En rem, ni Denis Carracedo ni Aina Cid han pogut classificar-se per a la final de les seves proves. Carracedo i Caetano Horta han acabat quarts en el doble escull lleuger i Aina Cid i Esther Briz cinquenes. Divendres disputaran les finals B buscant un diploma olímpic que els permetria acabar entre els dos primers d'aquesta final B.
I protagonisme també al matí, perquè la jornada ha començat molt, molt prompte, per Anna Godoy. Finalment s'ha pogut disputar la triatló i, Ernest, has hagut de matinar per a poder-la seguir. Al final, com ha acabat tot aquest enrenou?
Doncs bé, ha acabat que bàsicament s'ha fet aquesta prova, s'han pogut tirar els trialetes al riu Sena. És veritat que durant la matinada ha plogut i quan plou ja sabem que el Sena es contamina més, però ja havien fet les proves abans i, per tant, han dit tirem endavant, han nedat, ha anat bé, ha sigut espectacular. Tots els trialetes han quedat meravellats de poder nedar al centre de París. I sobre Anna Godoy, doncs bé, no ha pogut complir el seu somni de fer almenys diploma, és a dir, quedar vuitena com a molt, però ha acabat en una molt meritòria 17a posició. Ha alternat de la 14a a la 24a en el grup de perseguidores, però finalment ha quedat lluny de les medalles.
El lloc és molt bonic, però aquests dies que hem passat crec que no cap esportista es mereix passar per el que hem passat nosaltres, no? Crec que la Federació Internacional, des que va saber que els Jocs Olímpics eren aquí a París, tindria que buscar una opció B. La natació hi ha hagut sortida falsa, no, que es diu, i els jutges no han parat la cursa. Normalment quan passa això paren i tornem a sortir. Jo m'he quedat fins i tot parada al pontó, perquè és el primer cop que no paren la cursa.
Doncs sí, el Sena ha sigut el protagonista d'estos Jocs de París per la inauguració, també, òbviament, ho està sent per totes aquestes polèmiques de la triatló. Veurem quan se disputa la triatló mixta, com ara recordava Anna Godoy, i també les aigües obertes, que tenen el mateix escenari. Pel que fa a la jornada, la resta de la jornada, Fitó, en els equips, derrotes en hoquei herba i victòria in extremis, això sí, del bàsquet.
Sí, en hoquei herba derrota per 2-1 contra l'Argentina. Bon resultat d'Espanya, perquè l'Argentina és actual subcampió campiona olímpica. Espanya queda ara amb 4 punts, una victòria, una derrota i un empat. La part positiva és que el pròxim partit és contra Sud-àfrica, el rival més dèbil a priori del grup. La portera de l'Atlètic Terrassa i de la selecció, Clara Pérez, és optimista.
La lectura global és positiva, tot i que el resultat sigui una derrota, perquè, com tu dius, hem tingut una primera part una mica tímides, no hem sortit del tot confiades, però a la segona part hem demostrat que amb el nivell que tenim i amb el ritme de joc que estem tenint durant aquests partits li podem fer partit a qualsevol, i s'ha notat perquè al final estàvem allà i si el partit arriba a durar 5 minuts més, jo crec que l'empat arriba.
El pròxim partit demà a 6:15 de la tarda contra Sud-àfrica. En bàsquet, per la seva banda, segona victòria de la selecció espanyola femenina. Ha guanyat Espanya contra la Xina i contra Puerto Rico, igual que contra la Xina, dèiem, patint fins l'últim segon, en aquest cas 63-62 contra Puerto Rico. Tres catalanes en aquesta selecció. Mariona Ortiz ha estat avui la millor de les tres, amb 8 punts. Andrea Vilaró i Caral Casas han anotat una cistella cada una, com dèiem, de moment patint, però 2-2 per Espanya en aquests jocs. El pròxim partit dissabte a 2:15 de la tarda contra Sèrbia.
I ja que estàs així, Fito, refresca'm a la mitja part encara,
sí,
Espanya.
Sí, seguim al descans amb 20-18, favorable a la selecció espanyola.
Les notícies que arriben des de París mos deixen cada dia, normalment, alguna curiositat. Avui mos hem fixat en l'esgrimista Nada Hafez, egípcia, que ha competit en estos jocs, Sònia, embarassada de 7 mesos.
Va quedar eliminada als vuitens de final i, un cop acabat el seu concurs, orgullosa, va fer públic que ha competit embarassada, com dius, de 7 mesos. De fet, ho va fer al seu compte d'Instagram, on va publicar el següent text: "El meu bebè i jo hem assolit grans reptes, tant físics com emocionals. La muntanya russa de l'embaràs ja és dura de per si, però haver de lluitar per mantenir l'equilibri entre la vida i l'esport ha estat esgotador, tot i que ha valgut la pena. Estic orgullosa d'haver arribat als quarts de final." Crida l'atenció poder compaginar un embaràs amb l'esport d'elit, però no n'és l'únic cas a París. La tiradora en arc de l'Azerbaidjan, Yailagul Ramazanova, ha arribat a quarts de final en la seva disciplina, tot i estar embarassada de 6 mesos i mig.
Mos hem situat ja en tot el que ha passat durant este matí, amb aquelles notícies més curioses, una mica que van una miqueta més enllà del resultat esportiu, i ara el que hem de fer és agarrar la llibreta, l'agenda, i anar apuntant tot el que passa, perquè déu-n'hi-do lo atapeïda que arriba en este cinquè dia de competició. Hem començat explicant-vos que en pocs minuts havia de començar, una final olímpica. Marc Molner ha de disputar la final de tir olímpic David Clopés, i tenint en compte tot el que ha anat fent fins ara, amb aspiracions de medalla.
Sí, sí, som optimistes. A 3:15 de la tarda comença aquesta final, 6 finalistes, i entre elles la Marc Molner. El que ha fet fins ara ja és impressionant. Penseu que té 22 anys, primera cita olímpica, i avui ha pogut fer marca personal, el dia més important de la seva vida en uns Jocs Olímpics, i fa marca personal. Ha acabat les 5 rondes de classificació fent aquests 123 plats trencats de 125. Només n'ha fallat 2 entre ahir i avui. Són els dos dies que s'ha fet la classificació. Ha estat la millor de totes les participants. Entra a la final per davant de l'andalusa Fàtima Gálvez, que ha trencat un plat menys. La Fàtima, hora Tòquio, en fossat mixt, és la número 1 del rànquing i, per tant, principal rival aquesta tarda a la final. Una final que tindrà 5 rondes. A cada ronda s'eliminarà la tiradora que hagi trencat menys plats. A cada ronda, per tant, tindrem una competidora menys, fins que en quedin dues que lluitaran cara a cara per aconseguir la medalla d'or. Si no heu vist mai una final de fossat olímpic, us ho recomanem, perquè és un format realment molt emocionant. A més, avui tindrem aquesta morellenca de 22 anys competint-hi, i vista la seva actuació, com deies, Marta, fins ara, la primera medalla catalana en aquests jocs podria caure avui mateix entre les 4 i 4:45, que serà l'hora en què s'acabi aquesta competició.
Doncs mira, segurament se solaparà amb Aisunoda, que començarà la seva lluita pel bronze en la categoria de menys de 70 quilos a partir de les 4. Per aconseguir la medalla ha de guanyar 2 combats. tot a punt ja en el Camp de Mart, Ernest?
Bé, encara està arribant la gent. Hi ha una cua enorme, una cua de ben bé mig quilòmetre sortint del metro. La gent, evidentment, té ganes de veure els combats de la tarda, la lluita per les medalles. Aquell matí, Aitsunoda no ha pogut guanyar el seu combat de quarts de final a una doble campiona del món, la número 1 del món, Bàrbara Matić, però bé, no per massa. El duel ha vingut al final marcat pels Xidos, que ha rebut la d'aquí, la catalana. Els Xidos venen a ser, doncs, cops no permesos, el que serien faltes en alguns esports per acció o per omissió, és a dir, que si optes per no atacar durant més de 25 segons se t'assenyala un xido i evidentment s'ha arribat al moment de la regla d'or en què doncs, el gol d'or, per entendre'ns, i aquí sí que la doble campiona del món ha estat capaç de barrar el pas a l'or. Ara, això sí, Sonoda pot optar encara al bronze i aquesta tarda n'estarem, evidentment, molt pendents.
També estarem pendents i entrem ja en el terreny dels esports d'equip de l'últim partit de la fase de grups de futbol. Amb 5 catalanes, la selecció espanyola juga Sònia contra el Brasil.
Sí, les campiones del món ja estan virtualment classificades per quarts. Amb un empat avui assegurarien la primera posició. Al davant, però, tindran, com dius, la Brasil de l'eterna Marta, que té els mateixos punts que el Japó. Es va complicar la vida en el segon partit i, per tant, no té assegurat el bitllet per quarts. De fet, si el Brasil perd i a l'altre partit Nigèria guanya Japó, hi hauria un triple empat a 3 punts per la segona posició. La blaugrana Irene Paredes i la madridista Ollane han quedat fora d'aquest partit per molèsties. En el seu lloc han entrat dues reserves a la llista, Maria Méndez i Alba Redondo, que fins ara no havien pogut jugar en aquests jocs. Encara haurem d'esperar per veure la més jove, la blaugrana Vicky López, que es manté de moment com a reserva. El partit a les 5 de la tarda a Bordeus.
No és l'únic equip que juga avui, perquè també destaca, Ernest, un Espanya-Grècia de la competició femenina de waterpolo.
I és un altre gran partit. Espanya, en principi, en waterpolo masculí i femení, està de moment fent-ho molt bé en aquests jocs. L'equip femení, recordem que va guanyar als Estats Units la triple campiona olímpica, per tant aquest partit és de menys complexitat, però de complexitat. La selecció grega és també una de les fortes en l'àmbit femení, per tant Espanya, ja que ha guanyat als Estats Units i pot ser primera de grup, necessita sí o sí guanyar avui per tenir uns creuaments més fàcils a quarts.
A 3:15, Espanya-Sud-àfrica en la competició masculina d'hoquei herba, i on Marc Vizcaíno, fins ara reserva, entra per la lesió d'Álvaro Iglesias. D'esta manera sonarà 101 esportistes catalans que participen en estos Jocs de París. Una victòria classifica virtualment l'equip per als quarts de final, i Ernest, també avui juguen els grans favorits en la competició de bàsquet dels Estats Units.
Doncs sí, contra Sudan del Sud, a més, dos rivals que es van trobar a la preparació, i no sé si recordes que Sudan va estar a punt de guanyar el Dream Team 2, si no arriba a ser per un tir que no va entrar de Sudan del Sud als últims segons, la victòria hauria estat pels africans. Per tant, serà la qüestió de veure si allò va ser doncs un miratge, que evidentment pinta que sí pel potencial americà, o si realment aquesta selecció americana no és tan invulnerable, cosa que dubtem, perquè amb Sèrbia, la Sèrbia de Jokic, van ser molt, molt superiors.
També en bàsquet, però en la modalitat de 3x3, Espanya torna a jugar després del debut positiu ahir davant l'Azerbaijan. Avui el rival és França, i al capdavant de l'equip, Fitó, la seleccionadora Anna Junyer.
Sí, que té ara 61 anys i després d'una llarguíssima trajectòria al món del bàsquet viu la seva primera experiència olímpica, i ho fa al capdavant del 3x3 femení espanyol. Junyer va ser referent al bàsquet espanyol i català a la dècada dels 80, al final de la dècada dels 80 i a principi dels 90, i va guanyar fins i tot dues copes d'Europa amb el Dorna Godella, o el que és el mateix, el desaparegut Ros Casares. Va jugar un preolímpic, però sense la sort de viure una cita olímpica com a tal. A canvi, Junyer va participar fins a 7 vegades als campionats d'Europa i una llarga trajectòria també a nivell de clubs.
També hi ha més coses molt pendents, per exemple, Fitó, de la vela. En la classe 49er, lidera el regatista de Sant Andreu de Llavaneres, Florian Tritel.
Sí, estan lluitant per entrar a la Golden Race, o el que seria millor, a les 10 millors marques que et donen permís per lluitar per les medalles. També avui, a partir de 5:45, es disputa el concurs complet masculí de gimnàstica artística. Un dels favorits és el japonès Daiki Hashimoto, que defensa l'or aconseguit a Tòquio. Quan faltin 4 minuts per a 6:45 de la tarda, començaran, en aquest cas, els 32ens de final de tir amb arc femení. La tarragonina Elia Canales competeix contra la britànica Mex Havers. També avui juguen partit de quarts de final Carlos Alcaraz i Rafa Nadal. Juguen contra la parella nord-americana Austin Krajicek i Rajiv Ram, tot i que això serà més aviat entrada la tarda.
I també, vaja, com cada dia, bàsicament, vaja, Joan, molt intensa la jornada de natació.
Sí, una jornada en la que destaca el nom de Léon Marchand. Né del francès avui dues finals. Agafa l'agenda perquè ho ordenem per ordre cronològic. A 8:45, els 100 lliures femenins. A 8:07, per tant, 7 minutets més tard, els 200 papallona. Primera final del dia per Léon Marchand, tot i que aquí té un gran competidor amb l'hongarès Christoph Milak. Gairebé 2 hores més tard, per qui tingui temps de descansar, perquè tingui temps Léon Marchand de descansar, la final dels 200 braç, en què Marchand sí que és favorit. Començarà, com dèiem, quan passi un minut de 10:45 i per tancar la jornada de finals quan faltin 6 minuts per a 11:45 la final dels 100 metres lliures masculins.
I d'entre totes aquestes finals de natació hem deixat a banda aquesta. La dels 1.500 femenins, on esta nit Katie Ledecky entrarà en la història. Perquè la nadadora de Washington ha de guanyar el seu primer or olímpic, va guanyar, volem dir, en els 800 en Londres, amb només 15 anys, i ara opta a guanyar un nou or en esta distància. Seria, atenció, el quart consecutiu en una final que se disputarà el cap de setmana, però on més opcions té, on més superior és Katie Ledecky, és en estos 1.500 que se disputen avui. Ledecky ja és la nadadora més condecorada de la història individualment, té 16 títols de campiona del món, més que Michael Phelps, i medalles olímpiques en té 7 d'or. Avui podria guanyar la seua vuitena. Abans de fer una xicoteta pausa, una notícia d'última hora, perquè, atenció, l'equip jamaicà d'atletisme, potentíssim equip, diu que Sherika Jackson no disputarà les sèries ni tampoc optarà a classificar-se a la final del 100. L'han reemplaçat per Shashali Forbes. No han donat tampoc més detalls. Ara sí, fem una pausa i quan tornem...
We defend as a team and also we attack as a team. This is the important thing.
Sentirem les valoracions de Hansi Flick després del Barça 2, City 2 d'esta matinada en Orlando.
Catalunya migdia.
A Carrefour anem de promo en promo, com el 70% de descompte en la segona unitat en tots els gelats i terrines Magnum. Si en compres dues, t'estalvies el 70% en la segona unitat. I així en més de 4.000 productes. Fins al 8 d'agost als hipermercats, Market Web i App. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Si vols preparar plats brutals, maleta de romer o en un pim-pam, devora el llibre de cuines. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Contra la calor, notícies fresques. Arriba una oferta d'estiu que et deixarà gelat. 6 mesos de subscripció a El Periódico per només 12 euros. Si ho penses fredament, és tenir la millor informació d'aquí al desembre per molt poquet. Aprofita aquesta oferta abans que es fongui. Només amb El Periódico.
Catalunya migdia.
El Barça ha disputat ja el primer partit de la gira nord-americana, empat amb el Manchester City en un enfrontament on Ramon Salmurri, els dos tècnics han acabat satisfets i lloant-se mútuament.
Sí, podríem dir que és una estrena positiva del Barça de Hansi Flick, 2-2 contra el Manchester City, a més, victòria a la tanda de penals. Bona imatge del conjunt blaugrana i fins i tot a la segona meitat podria haver fet el tercer gol. Pau Víctor, que va ser el millor jugador del partit, escollit MVP, va fer el primer del Barça, el segon el va fer Pablo Torre. Al descans el Barça arriba guanyant 2-1 i un gol de Jack Grealish a la segona meitat va deixar el 2-2 definitiu. Un partit que deixa satisfet a Hansi Flick contra un rival al que diu es volen assemblar.
We played against Man City and you know Pep.
Hem jugat contra el Manchester City, conec en Pep i la seva idea. Ell té una filosofia fantàstica, tothom sap què fer i això és bo de veure. Volem el mateix, potser una mica diferent, però ha sigut un bon començament i esperem el següent maig.
I think today was a good start with that and we're looking forward for the others.
Bon inici, diu Hansi Flick. Al seu costat, Pep Guardiola, que encara no ha guanyat aquesta pretemporada, treia transcendència, això sí, al marcador. De fet, ha dit, hem xutat més que el nostre rival, però ha tingut bones paraules també pel Barça.
M'agrada molt el vibe, m'agrada molt... És una gent molt bona gent, és molt important ser bona gent. M'ha agradat molt bona gent. Em patia molt quan la tenien. El joc posicional és extraordinari. Jo, els tercers homes, com troben... És a dir, l'extrem fa d'extrem, els interiors arriben a les àrees, el punta baixa bé de cara, fan bé el procés de 3 contra 2, al final poden obrir els laterals i els extrems s'ataquen a l'espai. Fan moltes, moltes coses també, molt poc temps que porten. Per tant...
Doncs bones sensacions per part del Barça. Hansi Flick ha fet algunes proves. Salmo, que valoracions se poden fer?
Doncs mira, la primera, que ha tret el 4-2-3-1, el seu sistema habitual, que es veu clar que l'equip vol pressionar molt amunt, ser compacte i jugar agrupat, però hi ha també, per mi, uns quants missatges d'aquest primer partit. Per exemple, que Clement Lenglet, curiosament, capità, va jugar 75 minuts i Íñigo Martínez, l'altre central esquerrà, va jugar 15 minuts. Que Marc Bernal i Marc Casador van jugar 75 minuts al doble pivot i, en canvi, Oriol Romeu ho va fer només un quart d'hora. Gerard Martín, per exemple, 60 minuts al lateral esquerre i Àlex Valle, que és l'alternativa, va jugar només mitja part i de lateral dret sent esquerrà. I a tot això, a la davantera. Pau Víctor va jugar 60 minuts i de nou, i Vitor Roque va jugar només 45 minuts, la primera meitat, i ho va fer d'extrem esquerra. Un Pau Víctor que, a més, com et deies, va endur el premi a millor jugador del partit.
Bueno, espero que sigui una temporada molt il·lusionant, molt motivat perquè comenci ja la Lliga. Vull demostrar pues, que puc estar aquí, que treballo cada dia per demostrar el que valc, i bueno, ojalà em pugui quedar i fer molts més gols.
I en 30 segons, Salmo, hi ha alguna novetat del cas Nico Williams?
Doncs mira, la borsa blaugrana, Nico Williams es desploma, cau fins a límits que no descarten la seva operació, però sí que la pràcticament la donen per perduda. En canvi, Dani Olmo puja moltíssim. La voluntat del jugador és determinant que l'arriba a un acord amb el Leipzig.
I Sergi, avui ha jugat el Girona, que ha perdut?
Sí, ha perdut de forma contundent per 0-4 contra el Toulouse francès en un partit en què la millor notícia ha estat el debut del jugador andalús, on ha disputat els primers 45 minuts Brian Hill. Per cert, Marta, que l'Espanyol tanca la ronda a les 7 contra l'Osca a la ciutat esportiva Dani Jarquet.
Partits de pretemporada, els Jocs Olímpics en marxa, tota la informació a partir de les 7 en el Tot Costa.